Bronislav Malinowski i el famós antropòleg polonès Bronislav Malinowski. Quan ja havia etnografiat i estudiat els troviandesos i les troviandeses, va decidir passar de l'observació participant a l'antropologia aplicada. En els seus informes preliminars va detectar que l'organització política d'aquells primitius amb taparrabos del Pacífic Occidental no tenien un mètode organitzatiu gaire acurat. Així va ser com va decidir organitzar-los en assemblees de poblat i que després aquestes assemblees es reunissin periòdicament en un altre lloc per prendre decisions col·lectives de com enfrontar-se al sistema colonial britànic. Tota aquesta sèrie de receptes que va inventar-se en Bronislav Malinowski per als troviandesos són conegudes com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM.
Suenan las campanas, bandas aguerridas, lanzan sus mensajes desde las guaridas. Madres abnegadas, no pierden la vez, cosen los disfraces, guerras.
Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe avui dia 24 de juliol. Aquí comença el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski.
Listo el escenario y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio.
Ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada o a través d'internet a www.contrabanda.org. Ens podeu trucar també per telèfon si ens podeu explicar què passa als vostres barris, ja veureu de què parlem avui. El telèfon de sempre, 93 317 7366, 93 317 7366.
Yo es Jackson Mozart, José Lito el Gallo, Comandante Ruth, Orson Welles y Rita Hayworth.
Aquí estem un diumenge més, tot i les calores sofocantes que assedien en aquest estudi de Contrabanda FM. De moment aquest serà l'últim programa de temporada, però fins a les 7 doncs, podeu gaudir d'aquest rizoma Malinowski. Si el podeu sentir en diferit, tenim repeticions els dilluns, ben d'hora al matí i els divendres al migdia. I si no, els podeu seguir al podcast, el rizoma Malinowski.contrabanda.org. Tenim avui els micros plens, lo qual és sempre motivo de goig i joia. ¿Verdad que sí, doctor Axiom?
Efectivamente.
Axiom, doctor Axiomán le va a llamar. Axiom. Va a hacer...
No use...
Ese nombre en vano.
Exacto. Ese solo se convoca cuando hay radionovelas de por medio.
Sí.
Pero bueno. Pues sí, hoy tenemos, la verdad, molt atapeïda aquest estudi número 1 de Ràdio Contrabanda.
Semblem els Majares.
Sí, estava imitando, de hecho, al observador participante, claramente. Bueno, estoy pasando demasiado tiempo con él y entonces ya lo acabo imitando. Son cosas que tenemos los académicos, ya saben.
Doctora Poblasec, benvinguda també.
Bona tarda, com estàs?
Suena
el monitor.
El monitor suena, pues está bajado.
Bueno, doncs parlo en aquest micro d'aquí, també se'm sent o me'l tens baixat?
No, estan tots pujats.
Ah, vale, doncs hola.
Como no m'usáis cascos, querida academia.
Es que sí. Me sobran.
Te sobran. Yo los uso para las canciones, la verdad.
Pues hoy ya le digo que las que va a poner el becario Juan Ramón, que está aquí a la técnica, es el que las que pone siempre cuando toca hablar de barrios, ya os lo digo.
Qué superhéroes de barrio ya sonado. Entonces no sé cuáles más va a poner. ¿Alguna de La Boe también o algo así o qué?
No sé.
Pues ver. la típica de los barrios de Barcelona, ¿cuál va a ser?
En fin. Gato Pérez.
Claro, ay, ya caída ya.
Sabor de gracia y todo este rollo.
Dame, no.
Que pues podría poner la del barrio, el grupo del barrio, justamente, pero bueno, va.
Pues com deia, avui és l'últim programa de... Bueno, temporada. En realitat solo vamos a fallar un programa, ¿no? Que serà el próximo. Bueno, que és possible que deixem algun programa gravat. Vull dir que gravem expressament un programa. Luego les comento. Tenemos un doctor que hace mucho tiempo que no se pasa por aquí, que nos propuso hacer un programita.
Vale. No sé de qué me hablan, pero vale.
Porque hemos perdido el contacto, Axioma. Yeah. Te pasas todo el día en el observador participante y ya no cultivas
las conferencias, los seminarios. Efectivamente. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa en este? ¿Qué pasa aquí?
Nada, no estoy acostumbrado a tener tantos micros y me...
¿Nos están pinchando la línea?
Exacto, nos está pinchando el CSIT, claramente. Bueno, ya no se llama CSIT, pero es igual, cuando nos pincha todavía usa ese nombre. Es lo que es su estilo. Pues no sé cómo nos centramos, porque hay bastantes noticias y convocatorias. Igual podríamos empezar por las noticias de esta radio libre, asamblearia, autogestionada y...
¿Yeye?
No, eso es en otro programa que voy haciendo de Yeye. Y comentar, ¿no? Que la semana pasada hubo las fiestas del Raval.
Sí.
Que estuvimos, bueno, intentando hacer radio. Bueno, sí que se hizo un poquito de radio, pero la verdad, técnicamente...
Como una hora y mitja, ¿no? Al final.
Sí, pero en realidad nos van registrar, vull dir que por la FM no ha sonat. Bueno, tret d'una estonada de psicofonies que va intentar passar al becari Juan Ramón, però va decidir que era torturar una mica les pobres oients. Però bueno, sí que les festes sí que van tenir lloc, encara que...
Sí.
Sin contrabanda, si hay fiestas.
Sí, igualmente.
Es que la
vida sigue más allá. Hay vida más allá de contrabanda.
Pero bueno,
a pesar de que a veces nos pensemos que no.
Sin contrabanda no hay radio. Eso. No, es lo que dice la cuña que tenemos grabada. Tenemos una cuña que dice: sin contrabanda no hay radio.
Ya, pero.
91.4.
pero igualmente las fiestas de barrio, aunque no se retransmitan. Sí,
claro, yo me pregunto qué hace el Clotcam del ARPA cuando no va a contrabanda a retransmitir sus fiestas populares. No las harán.
Se quedan llorando enfrente del mercado. Bueno, doncs l'altra cita contrabandista, que esta no passada sinó futura i no hay visos de que se vaya a retransmitir por ningún lado, serà un sopador, ¿no? Dentro de este ciclo de
sopadors. En riguroso directo.
Dintre d'aquest cicle de sopadors de l'Old School de Vallcarca.
Efectivamente, en solidaridad con las radios libres. Pues nada, se hace un supado allá en el All English School, que es en la avenida de Vallcarca. ¿Qué número?
Al ladito de...
A la altura de... Se baja por el metro. Mirando a la derecha y lo ves.
Delante de un solar. Que eso ya en Vallcarca ya es como decir...
No digas solar porque hay tantos.
Claro,
hay
la
tantos
gente no lo
que
encuentra.
Se pueden despistar. Eso es la salida, cuando se sale de los tornos del metro, salida de la izquierda, y tiran para ahí y ya lo verán.
Cerca de tu casa, ¿no? ¿Queda?
Relativamente cerca de mi casa. Y eso, y entonces ahí a partir de las 8...
Número 85.
Número 85. Bueno, pues avenida de Vallcarca 85, pues a partir de las 8 estaremos por ahí pues sirviendo unas pequeñas viandas. Y luego la mar de agradable todo será, vamos.
¿Y a una charrada primer?
Sí, exacte.
Sí. Sobre alimentació, després el sopador, i s'està acabant de tancar l'actuació que hi haurà. que en principio, si no falla nada, será el Magomón o Magmon o
¿ah, sí?
Mac.
Ah, vale.
Ya sabes más que el otro.
Es que me leo los correos.
Ya. Bueno, pues eso, que haremos. Bueno, que hacer la gente de la cooperativa de Baicarca, de consumo de Baicarca, pues hará una charla sobre nutrición. Luego habrá una actuación, que no sabía quién era el artista invitado, y luego pues el supado. Mire usted.
Toma tú.
Exacto, y todo eso en un patio de una escuela, que siempre es fantástico tomar el aire en el patio de una escuela.
¿Y te da para coger una pelota de básquet y echarte unos...?
Por ejemplo, ir al lavabo y darte cuenta de lo que son las alturas.
Porque estoy muy chiquitito.
Todo es pequeño, todo son puertas de colores y cosas así.
Es que el sistema de Montessori ha sido muy malo, ¿eh?
Es espantoso.
I què més? Tenim més convocatòries que no tenen a veure amb la ràdio, però que sí que igual les podem donar ara perquè no se'ns oblidin després, que ja ens coneixem quan nos vamos con los temas, por los cerros de Úbeda. Són convocatòries per demà dilluns 25, per tant, si ens esteu sentint divendres, pues, bueno, us queda la convocatòria del dissabte 30, però les convocatòries que hi ha demà, que en realitat anava buscant una i m'he trobat amb unes quantes, les podem fer per ordre cronològic, a les 8 del matí, a quina hora és? Sí, crec que és a les 8 del matí, hi ha un avís de desnonament al Clot Camp de l'Arpa, al carrer Andrade, a les 8 del matí, sí, al carrer Andrade número 22, que és a la cantonada amb carrer Lope de Vega, metro Clot, diria jo, sí. I bé, doncs, un episodi més de tots aquests desnonaments que estan tenint lloc arreu de l'Estat, en veritat, i que amb la pressió veïnal i la solidaritat i el suport mutu s'estan aconseguint aturar o, en tot cas,
postergar
moltes d'elles. I bé, doncs, sobretot, si teniu la possibilitat, si pareu per aquells barris de Sant Martí, doncs us podeu apropar al carrer Andrade número 22, cantonada amb carrer Lope de Vega, a les 8 del matí. Això seria la convocatòria matinera. Si ens esteu sentint a la repetició de les 7 del matí, doncs ja podeu sortir corrents, agafar el metro o el que heu d'agafar.
Agafeu l'MP3 i així no us perdeu la resta del programa.
Exacte. I després una altra convocatòria que hi ha demà dilluns 25 de juliol a les 7 i mitja a l'Hospital de Sant Pau, una sí, concentració cert. Contra l'ofensiva dels grups antiabortistes i ultracatòlics.
Sí, perquè s'estan tornant a reunir des de les plataformes Pro Vida. Estan tornant a fer batllades contra l'avortament i bueno, el dret a decidir i tot això, i les estan tornant a programar per un cop al mes.
Segueix era també el del dia 25, no?, que feien la convocatòria mensual.
Sí, sempre havíem fet el dia 25. Bueno, ¿os acordáis que intentamos hacer un especial?
Sí.
También de este tema hace un tiempo. I bé, des del mes passat, que van començar amb les batllades contra la llei de l'avortament del govern socialista,
i anar a acampar la vida,
que la llaman barra libre de l'aborto. Sí, s'ha revitalitzat bastant aquest moviment i estan tornant a quedar arreu de les ciutats de l'Estat amb bastanta coordinació i, bueno, i amb uns vincles molt clars amb sectors, partits i organitzacions de l'ultradreta.
No. A riesgo de no querer mezclar en absoluto temas y nada, tendríamos que hacerle, como decíamos, un programa a estas teles hooligans que aprovechan este tipo de temáticas para soltar un discurso de lo que estás diciendo, de extrema derecha. Totalmente. No digo que el aborto, que todo esto no tenga un rizoma, evidentemente que lo tiene, pero sí que estaría bien ver cómo son estos grupos, porque eso sí que son el otro.
Da para muchos temas, ¿no? Esto.
Sí, bueno, de hecho es lo que dedicamos el último programa, ¿no? Es un programa de sedición y desobediencia civil. Recordemos que los cargos de sedición que hay en la Audiencia Nacional y que están ahora mismo investigando son a iniciativa de uno de estos grupos de ultraderecha, que lo mismo denuncian un tema de manifestaciones en la calle que denuncian médicos abortistas.
Un caso de corrupción en un pueblo de Alaurín, de vete a saber qué, creo que fueron también los que denunciaron a la familia Zapatero por si les metieron una querella al matrimonio Zapatero por negligencia infantil, porque sus hijas son obesas y góticas.
Y góticas.
Y que les pedían que les retiraran la custodia de las chicas.
Qué cosa, ¿no?
De, no sé si tienen 14, 16 años o así. Sí. Manos limpias, ¿no son?
Manos limpias. La otra convocatòria, la de l'Hospital de Sant Pau, és a les 7 i mitja, i a les 8, en aquest cas haureu d'escollir, al barri de Poblenou. Bueno, de fet, estava mirant el mapa i no havia passat jo per aquesta aquesta nau que hi ha al carrer Badajoz 112, bueno, sí, és 112, però en tot cas la convocatòria és el número 112, on hi ha una nau on hi està vivint un centenar de persones, la majoria d'elles migrades, per això, no sé, dintre del discurs mediàtic, en lloc de parlar d'ocupació, parlen d'assentament, és d'aquestes coses curioses que fan els mitjans, però en qualsevol cas doncs, hi ha un projecte per desnonar-los, i hi ha aquesta convocatòria demà dilluns 25, a les 8 del vespre, al carrer Badajoz 112, que és entre el Mugàvers i Sancho de Ávila, si voleu arribar en metro, línia 4, i a Cuna.
Jo crec que si us quedeu sentint la resta del Rizoma, tornarem a aprofundir una miqueta en aquest tema, si algun dels convidats està disposat, que crec que sí, i serà un dels temes que desgranarem una miqueta. Mm-hmm.
Doncs bé, abans de passar a posar música i ir al torrón, no sé si havíem parlat de comentar molt breument alguns aspectes de la gran notícia que està copando los titulares des del passat divendres.
La muerte de Amy Winehouse, supongo.
Exacto. Estamos muy consternadas. No, bueno, també. El Club de los 27 s'expande.
Sí.
Que ho heu tirat a podcast, van fer un fantàstic programa sobre... no sé cómo le llamamos, los mitos del rock o algo así.
Panteones y mitos del rock, algo así era.
No creo que fuera ese el título, pero podría serlo perfectamente.
Que lo acabo escribiendo Bacterio, ¿cómo va a ser ese título? Pues, ese es el que le hubieras puesto tú.
No, pues me parece que la palabra panteón salía por ahí, ¿eh? No es broma.
Fantasmón salía.
Que sí. Bueno, pues eso, que aparte de Amy Winehouse.
Pues este atentado, bueno, este doble atentado, no sé cómo, esta matanza que hubo en Oslo, en Noruega, bueno, ya todos los medios están hablando de todos los detalles, no creo que sea la función de una radio libre incidir en todos estos detalles que además se están explotando morbosamente la mayoría de medios. Yo sí que el que volia recalcar es com contra todo pronóstico, perquè durant les primeres hores de l'explosió al centre de Noruega es va especular con una... alegria absoluta sobre l'autoria de l'atemptat, assenyalant ràpidament a grups islamistes, etc. Després, doncs, després de el tiroteo que va haver a aquesta illa propietat del Partit Laborista, doncs, s'ha vist que no només és islàmic, sinó que és una persona rossa de 1,90 m. I simplement fer la reflexió de que és curiós que quan això ho fa una persona estrangera i possiblement musulmana, ràpidament es responsabilitza d'aquests actes a un grup ampli i fins i tot a una ètnia sencera, i en canvi quan ho fa una persona rossa és un loco solitario, no? Una reflexió interessant, i sobretot pues, coneixent contextos com el de la islamofòbia o la persecució política del País Basc, doncs veure com en aquest cas ràpidament s'aïlla aquesta persona, la seva ideologia és independent de les seves causes, perquè recordem que en els casos, per exemple, de la islamofòbia, doncs en aquesta ciutat doncs, hem patit redades on s'han detingut a persones acusant-les de pensar terroristament, si és que això pot existir, és a dir, delictes ideològics, i que ara mateix estan a la presó.
Mm-hmm. Estem parlant dels 11 del Raval?
Estem parlant dels 11 del Raval, com a exemple, perquè n'hi ha més. I bé, veure com en aquests casos ràpidament doncs, l'estigmatització s'escampa cap a tota la comunitat doncs, pakistania en concret i musulmana en general. I no sé per què me huele que no crec que hi hagi aquest tipus de criminalització i persecució ni dels cristians, ni dels islamòfobs, ni dels xenòfobs, ni dels maçons, per dir alguns dels trets que els que respon aquesta persona, no?
A partir d'aquí una mica crec jo que, bueno, potser no és el moment d'aprofundir en això, potser més endavant podem aprofundir en qüestions com aquesta, en algun altre rizoma o així, però bueno, també la idea de fins a quin punt el debat mediàtic, com apuntava Maneres ahir també en un inici, quan encara no havien estat contrastades bé les notícies, apuntaven a que Noruega ja tiene su 22J, no? Una mica aquesta lliga de països que ha sofert l'atac de l'islam i tal, i, bueno, i com no, això ha portat amb una rèmora d'autojustificació als mitjans, preguntant, jo he sentit entrevistes a ràdio, coses així, que li preguntaven a comentaristes o altres tal, coses com, bueno, hasta qué punto es visible, no, la migración en Noruega, como para que un loco solitario se dedique a matar persones con esta tal, no, com dient, fins a quin punt, no, la lacra de la migració no està afectant lo suficient al país com perquè això sigui motiu, no, de que algú es li a tiros. Mm-hmm. O sigui, fins a quin punt, a veure si això també no es torna contra les persones que han hagut d'emigrar. Mm-hmm. També.
Saps? Sí, no, que un atemptat islamòfob sigui responsabilitat també de la gent musulmana, no?
Exacte.
Yo, en este sentido, y solo porque no he seguido la noticia, pero sí aquello que pillas así un poco de refilón, el perfil clásico que hacen, ¿no?, en los medios de este tipo de personajes que cometen este tipo de actos. Y entonces, claro, van al Facebook y van a sus perfiles de internet y todo esto, y el tipo era un obsesionado por los templarios. Y ahora me he acordado que era también muy curioso, el tipo creía que había que exterminar a los marxistas, por eso coge y se va a la isla esta que hacían un meeting
del Partido Laborista.
Entonces era curioso ver cómo creaban al personaje a partir de cosas totalmente desconectadas.
Bueno, pues a los lectores y lectoras de bestsellers sobre templarios, que me los criminalicen también. Hala. Posem una mica de música i després sí. Presentem els doctor i doctora que tenim avui convidats, no? Que estan aquí igual mossegant-se la llengua. Perquè no les hemos de d'entrada. Sí, que poca vergüenza. Posem una mica de musiqueta i en breve tornem. Estem aquí a Contrabanda FM 91.4, al Rizoma Malinowski.
Jamás el corazón. derrite si le da de lleno el sol.
Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Doncs amb aquests ritmos salseros del Nada Barato de Rubén Blades, no? Des d'aquí una menció a este senyor que habla de, o que hablava o que cantava sobre aquesta ciutat de plàstic, però que després cobra com no sé quants, no sé, 30, 40 o 50 euros per veure-la en concert, en este modelo de ciudad tan bonita que tenemos, de eventos culturales elitistas.
Esto es.
No nos lo dejemos, ¿no?
Queda dicho.
Que nos gusta mucho su música, pero que vaya por ahí tocando a según qué precios no nos gusta tanto.
Porque toca para las élites del ayuntamiento.
Sí, sí, me explicaban que había alguna especie de tribunas para que pagabas 100 euros y podías tener barra exclusiva, etcétera, sí, etcétera. Una cosa muy, muy popular.
Y tenías
muy popular.
Acceso a su sudor.
Sí.
Te recogeré la toalla luego.
Es verdad.
Sí, sí.
O al groupie.
Te llevabas una botellita.
Bueno, doncs seguim aquí a Contrabanda, ja passem de dos quarts de sis i ara si anem a enfilar el tema que portem avui, comencem presentant els convidats, no? Tenim a la doctora Extinción, benvinguda.
Gràcies.
Bona tarda. Que, bueno, ens explicarà una mica des de, bueno, no sé què relació té amb el tema que volem parlar avui, i també tenim el doctor...
Tropical.
El doctor Tropical, que nos viene de los barrios cálidos... de Barcelona. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Doncs bé, el tema que volíem parlar, com de fet ja vam anunciar la setmana anterior, si no m'equivoco, és doncs, seguint amb aquesta estela de tot el que està passant des del 15 de maig, doncs després d'aquella cosa tan espectacular i mediàtica que va ser Plaça Catalunya, doncs ja des de bastant del començament, que això el que ens podrà explicar una mica la doctora Extinció, es va veure que la necessitat era portar aquest moviment als barris i que no es quedés tot en aquell lloc que normalment és força àrid i força allunyat i aliè als barris com és Plaça Catalunya. Però bueno, també volem explicar que aquestes assemblees de barri no és que hagin, algunes sí que han sorgit a partir del 15 de maig. És que me resisto a usar la paraula indignado, no? Pel que vam parlar l'altre dia.
És indigné.
Indigné?
Sí.
Doncs, com deia, hi ha assemblees que ja estaven funcionant des d'abans i bueno, no sé si podríem començar explicant aquest procés, no, consultant, perquè el cas del doctor Tropical, que ve des de Poblenou, doncs és una assemblea que existia abans d'aquest fulgor, boom. Aquest boom del 15 de maig.
Sí, senyor.
Quan sorgeix l'assemblea de Poblenou?
Bé, nosaltres fem una convocatòria al setembre de 2010, el setembre passat, en base a la convocatòria de vaga general, i aleshores d'alguna manera diversos col·lectius que estaven funcionant al barri de manera autònoma però més o menys, bueno, no, gens coordinada, però
en contacte,
diguéssim, doncs ens trobem, i també gent doncs particular que en aquell moment ha sent cridada, i fem una primera assemblea d'uns 40 persones més o menys. I aquí comencem a moure'ns amb el tema de vaga, no? I constituïm el comitè de vaga de Poblenou.
Que és el nom inicial que té, no?
Sí, és el nom inicial que li posem. I bueno, a partir d'aquí també anem una mica, doncs, la idea bàsicament és visualitzar en el barri que hi ha hi ha una vaga general, per què es fa aquesta vaga general, i una mica, doncs, informar, sobretot informar i bueno, una mica fer aquesta tasca més... de difusió, no? Per dir-ho així. I bueno, això és el començament.
Mm-hmm. També és un plantejament, bueno, potser remuntant-nos una mica, no? Aquesta idea de articular aquesta vaga general del 29 de setembre a través dels barris reunits en assemblea. Bueno, sorgeix a partir d'una convocatòria que fa, doncs, ara just deu fer un any, gent de treballadores i treballadors dels autobusos de TMB, que, bueno, una mica arran de la seva experiència de lluita pels dos dies, no?, doncs convoquen a diferents col·lectius, grups, individualitats que se senten, que senten seva aquesta necessitat de la vaga general, però que no es veuen, que no tenen lloc dintre d'aquests grans sindicats, que són els que realment fan la convocatòria de la vaga, però que se li vol donar una visió diferent, no?
Sí.
I també com un, més enllà del tema d'aquests sindicats majoritaris, perquè també n'hi ha de no tan grans i sobretot més combatius i compromesos i no tan venuts, com la necessitat de buscar altres vies de mobilització que no sigui l'estrictament sindical, laboral, sinó veure altres aspectes de la nostra vida que estan afectats, no?, per totes aquestes polítiques antisocials que es venen duent a terme, bueno, de fa molts anys, però que s'estan acrecentant amb la crisi, no? Perquè no és només el tema laboral el que mou aquesta vaga o les activitats que hi ha després, no?
No, evidentment que, clar, no és només estrictament laboral. El que passa que també, doncs, de fet, clar, el sindicalisme sempre es mou en una postura, doncs, laboral, com és lògic, no? Perquè que és el lloc on li pertoca. I també penso, doncs, que hi ha moltes altres situacions socials que s'escapen del sindicalisme i que més aviat és el tema, doncs, del moviment social o, bueno, altre tipus de moviments els que estan donant respostes també, no? I potser una mica amb el tema aquest de les vagues generals també s'ha aconseguit una mica, doncs, des del sindicalisme minoritari més combatiu, per dir-ho així, doncs fusionar o intentar coordinar aquest tipus de lluites amb una sola lluita, no?, en el fons. Penso que és una mica l'esperit també que s'ha intentat de tenir, bueno, amb totes les limitacions i tot el que vulguem, no?, les autocrítiques que podem fer, que segurament són variades, però vaja, que penso que una mica també va per aquí la cosa, no? I a nosaltres, a partir de l'experiència que tenim amb les vagues, ens estructurem en quatre eixos que li dèiem llavors, que vam considerar com grups d'afinitat entre la gent que ens anàvem reunint, i aquests eixos eren habitatge, consum, després migracions i sociolaboral. Uh-huh. Aquests són els primers que vam constituir, no? Però bàsicament amb la idea de que, a veure, quines inquietuds tenim, doncs quins problemes realment pensem que té el barri i que podem donar resposta, no? I llavors a partir d'aquesta reflexió, doncs, es fan aquestes comissions, per dir-ho així. I bueno, a partir d'aquí, doncs, anem treballant. Després ens ve l'altra vaga general, el gener, que també secundem, diguéssim, com a barri, intentem donar-li resposta. I bueno, d'alguna manera també, bueno, aquesta una mica més accidentada, per dir-ho així, però també, doncs, bueno, també vam fer feina al barri d'informació i difusió, no? Mm-hmm. I també de visitar també llocs de treball, doncs, que hi ha al barri, que veiem que era necessari donar suport, no? Perquè els treballadors a vegades també estan molt collats i necessiten també una mica, doncs, de recolzament exterior, i aquesta tasca també hem anat fent amb les dues convocatòries, no? una mica.
Aquesta treball una mica d'excusa dels piquets en les situacions de vaga, no? De dir, no es tracta de forçar ningú, sinó potser facilitar.
Exacte. Sí. Bueno, la idea és aquesta. Depèn, també vam establir com prioritats, no?, i nivells. O sigui, clar, no és el mateix un Mercadona que una botiga de barri, no? Llavors, tenint clar i arribant a consensos respecte a quin tipus d'actuació hem de fer en un lloc o un altre, doncs també es va actuar, no? Uh-huh. Clar, això també, en el fons, ens ha requerit un treball bastant fort de discussió interna, no? Perquè que hem de pensar que dintre l'assemblea, és a dir, no som un bloc homogeni tampoc, és a dir, diferents sensibilitats, no? I aquí també hem fet un treball molt de, doncs, primer de tot, anar-nos coneixent a poc a poc, intentar entendre els processos de cadascú, des del teu procés entendre l'altre, no? I, bueno, procurar d'arribar a acords, sobretot. Sempre procurem de no votar les coses, sinó més aviat consensuar-les, però... I bueno, penso que ha sigut un procés maco, lent, perquè ha sigut molt lent, o sigui, hem estat uns mesos molt, pues, amb pas de tortuga, sense pressa, ben a fent. El que passa que després això també té els seus fruits, no? I penso que és possible arribar a acords de mínims i acords doncs, entre tots, no? A base de discutir-ho i anar-li donant voltes.
Sí, que també una mica el que sorgeix com una crida a una qüestió puntual, com pot ser la vaga del setembre passat, es revela com una qüestió de necessitat, no? O sigui, us constituïu com a assemblea amb una idea de un treball de llarga durada, uh-huh. en aquest sentit, no? O sigui, comença a articular una resposta puntual per temes de fons que afecten... Sí. De moltes maneres.
Sí, de fet, bueno, el 15 de març crec que va ser, vam fer una jornada oberta en el barri, perquè una de les nostres idees que teníem era també, és a dir, contactar amb totes aquelles entitats del barri que ja estan treballant amb els temes, no? Per exemple, doncs, en tema de migracions, doncs sí que hi ha tota una xarxa d'un, bueno, un grup que es diu Agrupem-nos, que estan fent molta feina doncs, de classes de català, castellà, de suport en els migrants des de fa ja molts anys, o sigui, porten més de 10 anys, crec. I clar, no volíem tampoc desentendre'ns de tot això, no? Llavors també requereix, doncs... Per això hem fet també aquesta jornada oberta per convidar totes les entitats del barri que volguessin i entre tots volcar totes les nostres idees, compartir sensibilitats i doncs treballar junts. En el fons el que estem fent és això, no? Un treball més conjunt amb altres entitats, perquè pensem que el treball fet doncs ja està fet, no? I també d'alguna manera doncs, bueno, doncs cal aprofitar-lo i o aprofundir-lo fins i tot, no? Bueno, una mica...
Quina resposta veu tenir de les entitats socials i tot això?
Però és que molt positiva. Mira, al llarg de la jornada van venir com 70 persones així alienes, per dir-ho així, a l'assemblea, i bueno, vam estar molt contents perquè van venir gent, bueno, entitats que estan al barri des de la Associació de Veïns fins a Apropem-nos, després també, bueno, altres col·lectius o gent particular que va dir doncs va, vaig cap allà a veure què es parla, no? I va ser bàsicament això, vam fer la presentació dels quatre eixos i cada eix doncs està explicant una mica les inquietuds que veia i quines solucions podríem donar-li, i bueno, va ser un treball molt ric en aquest sentit de compartir i també com de dir, mira, que no tenim el... que no volem tenir el monopoli tampoc de res, no? O sigui, que simplement ens hem reunit i continuarem reunint-nos i volem sumar, i bueno, amb aquesta perspectiva jo penso que, bueno, que la gent es va sensibilitzar bastant, no?
Clar, la valoració d'aquest treball de formigueta suposo que canvia molt la valoració que se'n fa després del 15 de maig i tot el que ha suposat, no? El fet que hi hagi un treball previ, sí, haurà marcat una mica... Però no adelantemos acontecimientos, no? Intentem... Anem per la part cronològica, després ja parlem de tot plegat i rizomàticament, que és com ens agrada aquí.
Perquè tu, com a doctor d'extinció, que en el moment havies freqüentat també l'Assemblea de Sant Antoni, o si més no la coneixes d'una forma una miqueta, potser més perifèrica, però també la coneixes, una mica el ritme i això ha estat el mateix, o hi ha particularitats?
Sí, bueno, jo la particularitat de que l'Assemblea de Sant Antoni neix... Bueno, el mateix que ha explicat ell, neix de diversos col·lectius que ja es coneixien i treballaven més o menys a fi, però eren col·lectius bastant nous, molt joves, que es van unir per aquesta fita concreta, però tampoc sense tenir molt clar quin era l'àmbit d'actuació, no? Sant Antoni, Raval, Eixample Esquerra, una mica el poti-poti aquest, però més o menys el procés cronològic ha sigut el mateix. Potser menys constant, ha sigut una assemblea amb molts alts i baixos, la vaga del 29 va anar molt bé, després pel gener ja va ser com més difícil, i ara hi ha hagut una repuntada molt forta, i s'ha aconseguit una mica el que faltava, que era que vingués gent de fora de col·lectius, no? Que realment fos una assemblea, un espai on el veí pogués baixar i parlar, que si no sembla que va sent una mica coordinadora de... No? Però sí, més o menys el procés ha sigut força similar.
Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando has presentado las cuatro líneas estas de actuación, no sé si bueno, los ejes, sí. No sé si en las otras asambleas también funcionan más o menos igual, pero ¿qué nivel de concreción hay? O sea, me refiero, cuando hablas de migración, cuando hablas de sociolaboral, claro, queda en una generalidad, pero ¿qué nivel de, pues, de acción sobre la cotidianidad del barrio hay? O sea, ¿cómo en esos ejes cómo se trabaja la cotidianidad del barrio?
Bueno, nosaltres d'alguna manera A veure, jo per exemple estic participant no massa, perquè últimament per qüestions personals pues, he estat una mica desconnectat, no? Però jo em vaig integrar en el grup de migracions i una mica, a veure, la quotidianitat que tenim al Poblenou amb el tema aquest és bastant diària, quotidiana, o sigui, per dir-ho, vaga la redundància, és quotidiana perquè ens veia, ens adonem de que en el barri hi ha tot un segment de la comunitat africana negra, que està allà pues, recollint ferralla, top mantes, vivint amb nous industrials, amb pisos sobreocupats, per exemple, no? O sigui, massificats, no? I són una gent doncs, de que estan, vull dir, que es veuen pel carrer, no? O sigui, es visualitza la situació que tenen. I per tant també pensàvem, consideràvem que també volíem arribar amb ells d'alguna manera, no? I bueno, posar-los una mica a disposició també del que, de la seva situació. O sigui, sempre procurant de no caure en dir el que han de fer ells, no? Sinó que fossin ells una mica els qui, bueno, a la mida d'anar participant i tal, fossin els protagonistes de la situació, no? I de la seva lluita, per dir-ho així. I bueno, això es tradueix en que no és que nosaltres comencem a contactar amb ells, ja s'ha contactat amb ells des d'altres entitats del barri, no? Nosaltres el que sí que fem és, alguns de nosaltres ens incorporem en aquestes entitats, comencem a col·laborar, per exemple, amb la xarxa de suport en els assentaments, que bueno, és una xarxa que doncs, vaig més fan repartiments d'aliments amb aquestes comunitats que estan en diferents llocs del barri, o se'ls dona un suport sanitari, en alguns casos doncs, fins i tot doctors del CAP o infermeres dels CAPs del barri han anat allà a veure'ls amb ells, perquè alguns tenen malalties també, clar, és que és una situació bastant precària, no? I aleshores doncs s'intenta que, bueno, animar-los a que vagin al CAP, a que agafin targeta sanitària, a que demanin visita, a que, no? O sigui, se'ls acompanya personalment per bueno, per acompanyar-los, no? Bueno, i això és una realitat que tenim. O sigui, potser altres barris, no sé quina és la realitat, però allà, com que tenim molts espais desocupats, naus industrials abandonades, també s'ha d'anar donant aquesta, no sé si per efecte crida o per què, però la qüestió és que s'estan ocupant diverses zones, no? I és una realitat. Hi ha una comunitat assentada en allà que, bueno, i després a nivell sociolaboral, per exemple, doncs, clar, s'ha intentat tirar endavant un PIL, que és un punt d'informació laboral. El que passa és que, clar, és un projecte que, bueno, que també requereix certa maduració i encara s'està treballant amb això, no? Vull dir que algunes coses sí que parteixen més de la realitat, altres també doncs, és donar resposta com més a llarg termini, no? Per dir-ho així, de dir, bueno, a veure...
Mm-hmm. Un dels temes interessants, quan, clar, pensant en el barri del Poblenou i la seva situació, veure com... Potser una de les gràcies, per dir alguna paraula, d'aquesta assemblea, diguéssim, de barri. No, de les, no sé, de que dicen lo importante que es estas assemblees de barri que traten tots aquests temes, és que, clar, estàs parlant de la migració, que se'n va viure a solars a naus abandonades, a més, en una zona on està en un procés urbanístic com és el 22 Arroba, on estan apareixent noves empreses, no? Que per exemple en el cas de les vagues generals doncs, es va fer, no? Això que parlaves d'aquesta tarea piquetera, doncs el 22 Arroba era un dels escenaris on hi ha empreses i més nombre de treballadors, diguéssim, en empreses grans dintre del barri. Tot això relacionat amb el tema d'aquell que és el casc antic del Poblenou està cada cop, o el Poblenou cada cop més assetjat per, no sé, jo ho percebo com espais hostils, no? Com seria el 22 Arroba per una banda, la Vila Olímpica per l'altra, el Fòrum per l'altra. Vull dir que són tot processos que formen part d'aquest nou model de ciutat, de com, bueno, dels canvis en la societat, que, clar, s'ha d'incidir en aspectes concrets, però que després és important tenir aquesta visió de conjunt, no?, de què és el que està passant.
Sí, no, sí, de fet, ens sembla una mica delirant el fet de que just darrere d'aquest assentament de Badajoz, que comentaves abans, ja té Systems.
Exacte.
Hi ha Indra, hi ha, o sigui, té una sèrie d'empreses punteres, no?, per dir-ho així, en alta tecnologia, que se suposa que provenen d'un model avançat de societat, el que, bueno, el que li vulguin dir, i la qüestió és que en realitat el que tenim allà d'alguna manera és unes situacions de vida en aquests migrants, pues, molt insostenibles, no, alhora. I clar, és un contrast que cal veure-ho per donar-se en compte, no? O sigui, que cal estar-ho veient, i una mica la reflexió és aquesta, de dir, bueno, si el Poblenou portem un, com 10 anys de resistència en aquest model, no? Urbanístic, econòmic, que sigui, no? És a dir, l'extinció està... Bueno, no ha sigut, no s'ha donat perquè seguim resistint, però es podria donar, no? És a dir, que desapareguem com a barri. El que passa que, clar, també cal dir que la crisi ha provocat una aturada al 22 arroba, també està en stand-by, una mica. Això ens dona una mica de faire, no? I, ostres, poder-nos d'alguna manera... Però sí, penso que també aquest pla ens ha... O sigui, ens ha com deixat una mica exhausts, per dir-ho així, no? Una mica cansats, també. Però bueno, jo penso que també arran de totes aquestes històries que estem parlant de les assemblees, doncs és un aire fresc també, doncs, que ens dona una visió més enllà del barri, perquè a vegades també ens quedem obsessionats amb el barri i el que passa i no sé què, i no sabem veure més enllà, no? I potser també les assemblees i aquesta nova força que ens està venint ens permet de tindre una altra visió més de conjunt, no? No ho sé.
Clar, que en aquest sentit la particularitat d'una assemblea de barri, com també deies, lo de l'àmbit d'actuació, no? Un lloc on jo circunscric les coses que puc fer, perquè també és la realitat que conec, en la que puc treballar, en la que puc incidir, no? I en la que també em sento legitimada per fer-hi alguna cosa, no? Vull dir, o el que deies tu, per exemple, sobretot amb el tema de persones que han migrat, no? Fins a quin punt tu pots generar un espai, ni que sigui de debat o de treball, en el que no es conti la perspectiva en primera persona, no, de persones que han viscut el fet migratori en la seva pròpia carn. No? I aquesta qüestió de l'àmbit fa, o sigui, et condena a ser localisme, però sí que hi ha tota una sèrie de qüestions, com comentaves tu, no, que són transversals, no? Per exemple, els eixos de treball que heu comentat, tot i que siguin aplicats en un entorn local, són molt transversals i tenen una sèrie de nivells, no? El sociolaboral i tal, té una sèrie de nivells, des de les aplicacions de plans de barri, plans d'ocupació, que siguin des de l'Ajuntament a la Generalitat, a l'Estat, a les línies europees de treball, no? Les marques d'aquests GES que es reuneixen, no? per decidir, des dels consensos de Washington al treballador social que hi ha a l'Ajuntament, no? o al districte en concret. Llavors és aquest múltiple nivell, a vegades des d'on et ve l'ofensiva, no? que també, no? I veure que no estàs sol amb això, que no passa només a casa teva, bueno, no tiene por qué ser el consuelo de tontos, però vull dir, et permet també plantejar ofensives o defensives una mica diverses, no? I veure que hi ha un model de ciutat que s'aplica a cada barri en una qüestió concreta o diferents models de, no? I conèixer altres experiències d'altres barris per saber també com enfrontar certes coses i aprendre, no? També del treball col·laboratiu. Per dar un apunte.
Sembla que avancemos cronològicamente, no? Estàvem parlant d'aquesta situació, de les assemblees de barri després de les dues vagues generals del setembre i del gener, i un buen dia, amb muchas nos pilló a contrapié, hi ha una manifestació,
así
como pam,
y el... pasan las cosas, como pasan las cosas.
S'ha dit que n'hi havia dues.
N'hi havia dues, és veritat, perquè el dissabte 14 va haver una manifestació contra les retallades, que realment pues, ja posava sobre la taula els temes que... Bueno, en els quals ens hem mobilitzat en les darreres setmanes, o aquesta setmana en concret, no? Sense més juny.
El que no dista tant dels temes pels que s'han mobilitzat des de les vagues.
Sí.
No són tampoc tan diferents.
I el dia 16 s'inicia a Plaça Catalunya una acampada, que duria per nom acampada BCN, en pocs dies, bueno, no, sí, en pocs dies, perquè aquella mateixa setmana, diguéssim, va agafar ja unes dimensions... pongamos puntos suspensivos, poner aquí el adjetivo que se quiera.
Crec que també és interessant dir que va sorgir com a mirall de l'acampada de sol que va començar-se la nit anterior,
sí.
No? I que molta gent es va emocionar per, de cop i volta, la iniciativa i es va apuntar a dormir a Plaça Catalunya quan tampoc sabia molt bé si aniria ningú més. No? Que va ser com el primer moment aquest d'hosti, estan passant coses i pues venga, no?
Todos.
Llavors, durant aquests primers dies de l'acampada van començar a proliferar les comissions, aquesta paraula que molta gent va acabar per avorrir. al llarg
de la... Hi ha molta gent que en la vida l'havia fet servir.
Home, clar, això és el que vam comentar, no? Com els mitjans de comunicació estan adoptant la naturalitat de...
Assemblea, comissió.
Estan decidint una assemblea, però clar, ho han de passar abans per la comissió de tal, no? Una cosa que potser en altres àmbits per nosaltres era algo molt quotidià, però que de sobte aparece en les grandes cròniques de societat, no? Doncs apareixien diferents comissions, algunes relacionades amb el manteniment del dia a dia de l'acampada, altres, o una especialment prolífica en su capacitat de reproducció, que va ser de continguts, que parlava més, pensava en diferents aspectes d'anàlisi, de crítica o de propostes socials sobre, no sé quants, era una vintena, una trentena d'àmbits diferents. I entre d'altres apareixia una que era la comissió d'extensió.
No, va sorgir, no, en primer va sorgir la difusió i després l'extensió va sortir a...
Sí, bueno, també, va ser una, sí, també una...
Primer estava junts i sí, ens vam ascindir.
Com tant, va ser aquest procés d'arribar al...
Pues va ser com que érem molts i era érem molts, érem com 20 i no ens posàvem d'acord en els temes, perquè una gent, hem de fer això, hem de fer un bloc pels barris, pobles, no sé què, i nosaltres hem de fer octavetes, i hem de fer... I va ser com, vale, divisió, repartim-nos les tasques, i com que ens estimàvem, malgrat tot, vam seguir junts allí en el mateix espai físic.
Bé. I quin va ser el treball? Perquè no va ser només, diguéssim, ara avui estem parlant d'assemblees de barri, però no va ser l'única tasca, no?, contactar amb aquestes assemblees de barri.
No, bueno, de fet, extensió igual el pitjor que té era el nom, perquè donava una mica a entendre com que era extendre la plaça, i de fet no va ser mai l'objectiu de la comissió en si, no? Nosaltres ens agradava pensar que era com una espècie de node més aviat de caire administratiu, per dir alguna cosa així, com no prendrem decisions polítiques, farem de node per intentar facilitar aquest, no?, una mica la unió o la connexió entre tota aquesta gent d'assemblees de barris que ja s'estava movent des de fa un any o des de fa molts anys, amb totes aquestes noves assemblees que estan apareixent a barris però a tot de viles i pobles de Catalunya, i intentar generar, pues, espais de trobada, certes eines de connexió, o sigui internet, crear eines de comunicació, tenir els correus en marxa, generar un blog, intentar portar la informació al dia i convocar trobades que servissin com a punt de discussió més que de prendre decisions. I aquesta va ser la nostra línia d'actuació a grandes rasgos.
I què tal va anar?
Bé, agotador i divertit, però no, realment, o sigui, clar, un èxit, jo crec, brutal, en el sentit de com que hi havia tanta gent movent-se, teníem una feinada, però era molt fàcil tot. O sigui, quan hi ha tanta gent treballant en una única línia, per dir-ho així, o amb cert esperit de confiança i cordialitat, tot era molt fàcil, no? O sigui, era molt fàcil enviar un mail i que de seguida obtinguessis les dades per generar un blog, també era molt fàcil que a cap de 5 minuts es canviessin i haguessis de retocar-ho tot, però bueno, es notava una mica aquesta empenta, no?, de cop i volta sortir del gueto i si molt poquets a ser molts, i que la feina, per dir-ho així, es fa molt fàcil, molt ràpid. I bueno, realment jo almenys satisfeta de com va anar, i com van anar sobretot les trobades. Per mi van ser un bonic espai, almenys per veure'ns, igual no molt útils a nivell de... he aconseguit fer un superpla de coordinació i un superpla estratègic i uns objectius, bueno, però a nivell de veure'ns, de discutir, de posar cares i de generar espais, jo crec que van ser un moment interessant.
Per exemple, si voleu, per fer-nos una idea, no?, perquè la contrabanda també estava allà a la plaça sense formar part de cap comissió, però sí que, per exemple, la trobada de barris que va haver el dia 4 de juny, si no m'equivoco. Sí, 4 de juny, doncs, per exemple, vam enregistrar, diguéssim, aquesta trobada de barris, o clar, més que la trobada en si, no?, perquè, bueno, va ser força curiós, no?
Una mica accidentada, aquella trobada de barris.
Accidentada, bueno.
Va ser la darrera que es va fer a la plaça, no?
Sí.
No, l'anterior. La que es va fer, que diguéssim que va ser la primera, que es van fer els grups per diferents zones.
Aquesta va ser la de barris i pobles.
Bueno, barris i pobles,
ah,
clar.
Sí, aquesta va ser brutal.
Clar, el qual no se podíem explicar una mica, no? Com va ser, jo estava ja preparant-me per gravar no sé exactament què, i clar, ens vam trobar, no sé quants van venir, finalment, del centenar que existeixen.
Vam comptar que crec que de viles i pobles n'hi havia vora 60, i dels barris de Barcelona, doncs els 23 que hi havia en aquell moment, sí, tots.
Clar, el que es va fer va ser, doncs, primer unes petites reunions o assemblees per zones, zones que en realitat es van constituir allà, no?
Sí.
Teníeu un model pensat, en realitat, la realitat de la gent que va venir i com es va agrupar va ser el que va ser.
És un rotllo, sí.
I a algú li pesaria que en la pràctica es va acabar imposant un model radial? Que hi havia una assemblea de barris de Barcelona, després, diguéssim, les comarques, les quatre comarques que envolten el barcelonès, de l'àrea metropolitana, i després les de tirant cap a Tarragona, tirant cap a Lleida i tirant cap a Girona. Així d'una manera bastant imprecisa, però estrictament radial. No, i a més amb realitats molt diferents, no? Per exemple, la gent del Pirineu de Lleida, no?, que explicava, bueno, clar, són poqueta gent perquè són pobles petits, que ens costa bastant, diguéssim, trobar-nos, perquè clar, són valls aïllades i tal, però que estem aquí durant canya, i aquí hem vingut a Barcelona perquè ho sapigueu. Des de la situació d'això, des dels barris amb les seves grans discussions, sobretot m'imagino per fet que eren assemblees que ja venien treballant moltes d'elles des d'abans del 15M. Però bueno, com us dèiem, si voleu sentir com les intervencions que es van fer després d'aquesta trobada, quan es va reunir tothom i una, dos, tres persones de cada zona va exposar una mica, doncs, la seva situació i, en aquest cas, les propostes concretes que es feien per a les accions del 14 i 15 de juny. Doncs ho podeu trobar al podcast de Contrabanda, podcast.contrabanda.org. Si busca una entrada del dia 4 de juny, doncs allà ho podeu sentir una mica, per sentir, doncs, quin era l'estat de la qüestió, que suposo que també ha evolucionat, no? Però, bueno, per sentir diferents veus des de diferents llocs i com es percep de manera diferent, no?, tot aquest mogollon.
Jo volia preguntar, perquè també heu comentat lo de barris, pobles, viles, no? Una mica també el fet aquest de... ens comentava una companya de la ràdio que va assistir també la setmana passada a la primera assemblea del seu barri, que fins que és de l'Hospitalet, i fins al moment es feia una assemblea central, no? I anar agafant un gruix de gent lo suficientment important, i a més una ciutat tan absolutament gran i tan absolutament poblada com és la segona ciutat més poblada de Catalunya, no? Que tingués una sola assemblea era com també molt, molt complexa. I el que comentaves, no, això d'una mica el desafortunat del nom d'extensió, no? O sigui, fins a quin punt també la qüestió de que tu et neguis a dir el moviment dels indignats, etc., fins a quin punt no hi havia una doble corrent aquesta de que tot això nou i tota aquesta empenta no invisibilitzés la feina prèvia, no? Fins a quin punt això va ser una batalla o realment va ser una cosa que va anar trobant sortida?
Clar, és que no va haver-hi batalla, jo crec, des dels inicis, o sigui, en el sentit que la gent que ens vam reunir en aquest, sota aquest marc desafortunat d'extensió,
Proveníeu de lluites de
provenia molts de lluites. També és veritat que hi havia gent que igual era la primera vegada, i quan dic la primera vull dir la primera que es movia en algo col·lectiu, en una acció d'aquestes característiques, però, o sigui, com que era tan fàcil d'explicar i tan lògic de dir, aquí no s'està extenent res, ja hi ha coses que hi havia i hi ha coses que estan sorgint, però no estan sorgint perquè hi hagi algú profetitzant allí, heu de crear una assemblea. Estan sorgint per necessitats pròpies de cada espai i perquè aquesta gent s'està autoorganitzant. Llavors, d'entrada, com la pròpia lògica d'explicar això portava a frenar tots els discursos que deien la comissió extensió està extenent el moviment als barris. I es va intentar... Després hi havia com l'altra línia que era, portem tots aquests moviments a la plaça. O sigui que la gent que està a la plaça i també com tot aquest ressò mediàtic que està adquirint la plaça, que serveix com d'altaveu, intentem portar tota aquesta gent aquí, o sigui, més pel debat, quasi per oferir l'altaveu i per poder-ho gestionar. I llavors es va, a part de tenir els temes de viles i pobles i barris, es va obrir una altra línia que era la referent a lluites, o que després es va bàsicament ficar en treballadors amb lluites, com és com intentar portar totes aquestes lluites a la plaça, intentar que hi hagués un debat real allà, que trobessin un espai i que servís per vehicular tot això. Clar, en un espai tan polifacètic com la plaça, amb una evolució constant, com cada cosa que entrava era ben rebuda, absorbida, no sé, hi havia com una reacció diferent per cada nova proposta que s'adquiria. Com continguts feia una subcomissió més i...
També per una altra de les tasques igual més de dia a dia era aquella paradeta que teníeu que, clar, atenent a la gent que venia tant de barris que potser encara no teníeu censats, per així dir-ho, com de gent que venia a preguntar qual és mi assemblea, no? Una mica.
Sí, sí, ara ja quasi havia oblidat això i va ser com la nostra feina bàsica de les tres primeres setmanes i la més última, em sembla, que era això, doncs, tenir llistes d'assemblees de barri, recollir mails i anar-los passant a gent d'assemblees de barris.
Un tabló d'anuncis, una mica, no, allò del contacte, jo on t'haig, necessito assemblea de barri, busco. Ofereixo assemblea de barri.
Clar, era bastant graciós i caòtic a la vegada, perquè de cop i volta tenies assemblea de Horta, no? Horta, Guinardó i... No? I això ho recollia tot. Al cap de dos dies ja tenies l'assemblea d'Horta i l'assemblea de Guinardó.
I la del Carmel.
Clar, i després venia la del Carmel i no sé què, i després la de la muntanya, i era com un... com redireccionem tot això, com... No? Bueno, sí, una mica intercanvi, ofrezco assemblea, tengo gente, i així una mica caòtic.
Una mica el resultat d'aquest treball el podeu trobar en el blog de la comissió, que no era Extinció, sinó Extensió.
Extensió Barcelona.
extensiobcn.wordpress.com. Allà, pues, si veneu directament a la columna esquerra, doncs veureu tota la llista de totes les assemblees de barri de Barcelona i després de les viles i pobles ordenades per comarques, que n'hi ha, pues, 100 i pico, no sé quantes deu haver ara.
Entre 110 i 120, em sembla que hi ha.
És a dir, que si busqueu aquest espai on poder... Ai, anava a dir, no d'utilitzar la paraula indignació. Voleu saber organitzant-vos i lluitant, doncs aquí teniu una eina per trobar quin és el lloc. Sí. I, per exemple, tornant a aquest escenari de la plaça...
Digues. Un petit apunt sobre l'eina, que ara hem creat un directori on hi ha totes les llistes de contactes actualitzades realment sobre els blogs, els mails i tot això, que potser aquest director és més fiable que el blog. S'hi pot accedir directament des del blog i està molt més actualitzat perquè l'està actualitzant la pròpia gent de les assemblees d'arreu del territori.
I que com hi arribaria?
Pues no en tinc ni idea ara mateix, però hi és.
Vale.
Vale.
Vale, i si no, s'hi pot accedir molt bé també des del blog d'Acampada Barcelona, em sembla.
Vale, vale. Però en tot cas...
Mútil.
Exploreu per allà, no?
Llegiu, que no farà
mirin, mal. Remirin i remenin.
Vale, sí, hi ha una part d'extensió dintre de acampadabcn.wordpress.com, que suposo que és on podeu trobar totes aquestes coses.
No, perquè això redirecciona el blog, em sembla.
No. Ah, sí. Bueno, jo què sé.
Bueno, que està per aquí, eh?
Abans d'acabar el programa farem una petita cerca i intentarem dir-vos concretament com us podeu dirigir aquest directori de Barris en Lluita.
I, clar, hi ha un punt que s'escapa una mica del tema dels barris, però no sé com ho veieu vosaltres en quant a un treball que ha servit perquè, veient tot el que després va passar a la plaça, no fuera en vano, no fuera flor de primavera, aquest moviment o aquest revifar social, en el sentit de que, bueno, quan Plaça Catalunya va començar a decaure, lo digo yo, lo estoy diciendo yo, que hubo una cierta decadencia, doncs clar, el relleu d'aquesta lluita i d'aquesta capacitat de convocatòria, com hem vist aquesta setmana, doncs es canalitzés a través dels barris, és a dir, que quan desaparegués, com va desaparèixer Plaça Catalunya com a espai físic de trobada o de convivència o de tal, es pogués canalitzar cap a algun lloc, no?
Clar, és que jo crec que Plaça Catalunya tenia una funció com a acció política, o sigui, no? Com a moment puntual d'acció, de donar, de ser un potenciador de moltes petites feines que s'havien fet fins al moment i que en aquell moment aglutinen a molta gent, té un gran ressò, molta gent s'hi suma, però a nivell d'organització a llarg termini, per dir-ho així, a nivell de poder treballar realment, o sigui, de poder discutir, de ser un espai real de debats que es poguessin trobar solucions i portar pràctiques, no funcionava. Bueno, era impossible materialment que funcionés segurament. Llavors jo crec que d'entrada es va veure que on realment es podia treballar i on ja s'estava treballant eren aquestes altres assemblees, a barris, a viles i pobles. Llavors, clar, va ser molt fàcil enviar la gent allà i la gent, bueno, totes jo crec teníem ganes de tornar als nostres barris com a espai on podies anar i partir de necessitats i treballar-les, tenint sempre present el col·lectiu, però localitzant-les una mica i tenint una constància sabent que allò no era algo efímer que anava a desaparèixer en el moment que els mitjans en deixessin de parlar o quan hi hagués la següent, el següent desallotjament. No sé.
I el barri ho va veure una mica de...
Sí, jo estic d'acord, és a dir, nosaltres el que veiem, bueno, jo parlaré de la meva visió tropical, per mi el Passa Catalunya és a dir, és una mena de... és una explosió, no? És un símbol d'una necessitat que s'expressa curiosament en una zona cèntrica, no? O sigui, una zona cèntrica que és d'alguna manera també captada pels mitjans, bueno, els mitjans entre la seva confusió, però que d'alguna manera, és a dir, té una funció simbòlica per mi, és a dir, concretament. Després també, clar, la perspectiva una mica que hi havia era això, tornar als barris, però tornar als barris en el sentit que jo crec que mai havíem marxat del barri, no? És a dir, en aquest sentit, tornem al barri, però és reforçat, és a dir, amb més ganes, sumant, no? I efectivament va ser així, perquè per exemple l'assemblea que es va convocar a Poblenou, crec que va ser l'1 de juny, 200 persones en una assemblea, ens vam quedar astorats, sí, fins i tot sobrepassats, i vull dir, realment era com, bueno, no pot ser això que estem veient, no? Perquè no... Clar, és que la gent es va volcar, o sigui, gent del barri de tot tipus ja, és que ja estem parlant de gent de tot tipus d'edats, oficis, és igual, vull dir, allà, tots allà i vinga, no? I clar, a partir d'aquí també hi ha hagut una intensificació de la tasca, perquè clar, això et requereix pues, també més feina, no? I clar, i ara si em permeteu, clar, en el nostre blog tenim les comissions que estan actualment funcionant. Abans parlàvem de quatre eixos, pues que ara, a part dels que he dit abans, tenim educació, salut, diversitat funcional, horts, acció artística, econòmica, comunicació i difusió, jurídica, bueno, és que clar, és com... és una altra història, no, això, vull dir... I bueno, d'alguna manera, penso que també, en relació al que deies abans tu, també, doncs, que hi havia abans que passés tot el tema del 15M, teníem... tots teníem la inquietud de com sumar, o sigui, com fer que aquesta, no, aquesta energia, no, que s'estava canalitzant, pues arribés a més gent, perquè en el fons acabaven sent una mica la gent que ja n'estaven movent i els col·lectius que ja n'estaven movent, més algunes persones individuals, i penso que també una mica tota aquesta explosió ha facilitat aquesta inquietud que teníem, doncs, que s'hagi realitzat, no? O sigui, això també penso que és molt positiu, no, de valorar, perquè realment ara, bueno, l'altre dia vam fer una acció el dimecres pel barri i clar, érem gent de tot tipus, és que és una mica el que estàvem buscant d'aconseguir, no? Allà trencant-nos el cap i bueno, resulta que ens ve donat bueno,
de manera imprevista, però bueno, clar, és el que dèiem abans, no? De que aquest treball que s'havia fet, vull dir, si no s'hagués fet oi, mira, esa canción puedo poner, perdón. No, eso de que siembras para luego recoger, no? Vull dir que sense aquest treball previ potser hagués estat molt diferent la deriva de d'aquestes assemblees.
Jo crec també que la plaça, tot i que tot fos molt sensorial, molt caòtic, molt intens i tal, també ha tingut certa funció, a part de la simbòlica, una mica, i sento utilitzar aquesta paraula perquè sé que algunes d'aquí l'odieu, pedagògica. És a dir, la gent ha après a sentar-se durant 4 hores i a escoltar altres persones. Vull dir, molta gent que no havia freqüentat mai una forma de treball horitzontal, assembleària i tal, més que de forma així petxanguera i sense saber que ho estava fent d'aquesta manera, no? De cop té com un tipus de referent, una altra forma de fer, no? Un altre ritme, bueno, tot i que jo ho dic, que la intensitat també allà era com que semblava que constantment estaven passant coses i que constantment havies de tal, i senzillament constantment el que passava era que estaves pensant i que estaves parlant, vull dir, perquè més enllà d'això tampoc, no? Passar. No? Com, és tan curiós, no? El fet aquest que la reflexió i la forma de comunicació més bàsica, que és el parlar i el reunir-se conjuntament, no? De cop i volta trobava un espai on certes coses podien tenir nom, la gent s'havia d'ordenar, escoltar, assumir que si volia incidir en alguna qüestió o reflexionar en algun tema, havia d'acudir a una comissió de treball amb qui hauria de trobar algun tipus de consens, no? I que no seria la seva idea la que triomfaria. Aquesta idea també de no ser sempre, o sigui, ser afins amb la forma de fer, però no haver de ser ultrafins, el que tu deies, no? Dels consensos i adonar-te'n que bueno, que tot això és molt heterogeni, no? I jo crec que hi ha hagut una part de pedagogia accelerada, no? Ha sigut un curset ràpid, passar dos dies per Plaça Catalunya, era un curset ràpid de sentar-te i escoltar. Vull dir, no? I crec que ha visibilitzat molt això, tot i que els mitjans hagin tret aquesta, bueno, una mica aquesta imatge més deformada de les formes de treball i tot, no? Però de cop i volta, que és el que dèiem, la gent sap el que és una assemblea i el que és una comissió, tot i que no ho sàpiga gaire, però bueno, però ha ficat a l'abast aquestes formes una mica.
Això, l'altre dia feia una reflexió una noia també de la que prové de el llarg camí de diferents moviments socials, diferents centres socials i tal, no? I ella deia, igual no han sortit d'allà uns supers objectius de lluita, no han sortit uns discursos trencadors i absolutament revolucionaris, no ha sortit un, bueno, milions d'històries, diu, però s'ha fet, a part d'una socialització política massiva i gegant alhora, o sigui, de reapropiar la política a la vida, no? Aquest discurs que quedava com, no, de polítiques només en parlen ells i en parlen a les ràdios, de reapropiació de la política i de socialització de les formes assembleàries d'una manera quasi per la vena, saps? L'assemblearisme és això i el treball és horitzontal, és així, i gent que en seva vida s'ho havia plantejat, de cop i volta s'hi troba treballant, ja no li expliquis el mite de això no funciona i, no? I aprèn a estar 4 hores allí aguantant la xapa i tornar el dia següent, o sigui.
Sí, sí, a més viure-ho amb una il·lusió. Avui ha durat 5 hores.
I que ja sé, igual els continguts no eren revolucionàries, però les formes sí. I que no es quiten lo bailao.
I també ha estat, clar, Plaça Catalunya també va suposar recuperar tota una sèrie de metodologies assembleàries que estan relacionades amb el número de gent, que, bueno, que almenys aquí eren novetat fa 10 anys, quan totes les mobilitzacions més o menys massives d'aquello que s'acabó llamant l'antiglobalització, no? Com tot aquest rotllo de, bueno, tant del respecte estrictíssim del torn de paraula, que, per exemple, en una casa assembleària com és aquesta contrabanda, pues es lo nunca visto.
Sí, con las cosas. Com, que costa, eh?
Com després tota aquesta cosa que ha estat tan vistosa tant pels mitjans de comunicació com socialment, no? Tot aquest llenguatge de signes que puede parecer mejor o peor, però que realment a nivell simbòlic, no? Jo, hi ha gent que parlava de, hòstia, és que los niños empiezan a assumir el rotllo aquest de les manos en alta i ho veuen, no? De parlar entre ells i levantar les manites i fer coses així, o el símbol del bloqueig, que més enllà de les assemblees s'està utilitzant en espais, diguéssim, de protesta, en manifestacions quan es passaven dels sindicats o directament en els cartells com un símbol evident de rebuig.
Perquè si en alguna cosa no profunditzat els mitjans és que les formes assembleàries i les metodologies poden ser molt diverses, no? Jo crec que comissions com per exemple la facilitació o el fet de com bueno, hi ha gent que li diu dinamització, hi ha qui li diu facilitació, hi ha qui li diu, no? Són diferents formes de gestionar un espai i un punt d'unió tan divers com pot ser una assemblea de milers de persones, no? I, no? Vull dir, inclús ficar-te en contacte amb aquestes diferents formes de fer, no? La pròpia gent reflexionava sobre la forma de generar una assemblea i quina era la millor forma de poder parlar a tothom, de poder ficar-nos totes d'acord o no, i crec que també ha portat una qüestió bastant reflexiva en aquesta línia, que evidentment els mitjans no s'ha vist o no s'ha visibilitzat, perquè no, en absolut els interessa, no?
Crec que comentes això, nosaltres fa poc hem fet un taller també d'assemblearisme, no? En aquest sentit, de dir, bueno, a veure com encarem aquesta nova situació i com, per no arribar-nos a cremar tampoc, no? És a dir, com anem treballant, i bueno, s'han anat fent, perquè és una cosa que ja teníem present també, que era important de fer-ho, no? Perquè tothom se senti a gust, tothom se senti d'alguna manera que està participant en això, no? I que no sigui com un pal allà que, hòstia, que...
I sempre parlen els mateixos.
Exacte, no? Que... Això és important també de treballar-ho.
Doncs, si us sembla, podem fer una pausa. Són ja passant uns quants minuts d'un quart de set. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda, així que bueno, ens quedarà ja com el tram final del programa. I també és l'ocasió per si ens esteu sentint i voleu parlar, doncs, per explicar com va l'assemblea al vostre barri o qualsevol matís, opinió, aportació, poble, vila o plataforma petrolífera, doncs ens podeu trucar al telèfon de la ràdio 93 317 73 66. Simplement truqueu i us passem a l'antena perquè ens expliqueu el que vulgueu sense cap tipus de censura, eh? Tal qual, obrim i nosaltres no controlem el que dieu, que això no passa en totes les ràdios.
Ara igual nos contestamos.
Ah, eso sí. 93 317 73 66. Ara tornem.
sin contrabanda no hay radio. Sin contrabanda no hay radio. Sin contrabanda no hay radio.
91.4
FM.
Doncs són ja gairebé 6:45 de la tarda. Seguim aquí al Rizoma Malinowski, a Contrabanda FM, Ràdio Lliure no comercial. Si ens voleu trucar per comentar qualsevol cosa sobre aquestes assemblees de barris, viles i pobles, ens podeu trucar a 93 317 7366. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda. I, bueno, no sé, segur que hi ha bastantes coses que podem seguir parlant sobre aquestes assemblees. No sé, potser explicar, bueno, més enllà del fet que hi hagi aquesta proliferació de comissions i també de les assemblees de barri, i el, no sé fins a quin punt ha canviat l'enfocament, o sigui, com ha canviat els punts de vista, o sigui, els, suposo, nous punts de vista respecte al barri, respecte a la societat, respecte a les problemàtiques, com s'han, no sé, com s'han reflexat en aquesta assemblea, o no sé si hi ha hagut alguna diferència o no.
Hi ha més gent, si hi ha més... O sigui, bueno, hem vist que proliferen les línies de treball, això. Sí. Però les inquietuds, alguna cosa s'ha fet més present amb aquestes últimes mobilitzacions?
No ho sé, és que no ho acabo de... En aquest sentit...
Bueno, no ho sé, com deies abans, tot i que sí que deies que havia aportacions de gent individual que s'apropava, era sobretot grups que ja estaven treballant, que ja tenien una certa visió de les problemàtiques.
Sí. Si nosaltres, a veure, d'alguna manera hem aconseguit fusionar-nos, per dir-ho així, dins d'una assemblea. Estic parlant de col·lectius que ja estan treballant anteriorment, no? En la seva perspectiva ideològica, o com li vulguem dir, no? Que érem afins, per dir-ho així, amb uns sectors, doncs, més anticapitalistes, per dir-ho així, o, bueno, d'alguna manera, i que, bueno, hem començat, doncs, arran de l'assemblea, a trobar-nos i a treballar junts i anar fonent una mica les fronteres que ens havíem autoimposat, no? A vegades també, d'alguna manera, són situacions en què ens hem trobat amb lluita de veïnal, per exemple, no? Si recordo, per exemple, a Can Rigar va ser una lluita que ens va desgastar bastant, jo penso, i que des d'aleshores, que estem parlant del 2007-2008, que va acabar, com va acabar, i aleshores, clar, aquí hi havia un tema, doncs, que estava com latent, no?, aquí en el barri, i que generava una certa, bueno, un cert d'allò, no?, i que ens costava també de superar. I potser també des d'això, altres aportacions que han vingut, doncs des de, no sé, el moviment Ocupa, per exemple, doncs hem aconseguit aglutinar altre cop i mirar endavant, o sigui, deixar-nos de mirar enrere, o sigui, mirar endavant i bueno, d'alguna manera anar incorporant i fent aquest treball més col·lectiu per poder, bueno, per, és a dir, canviar la perspectiva totalment. Jo crec que això ha sigut una sort que hem tingut en aquest sentit, no? Perquè ara estem, hem sumat, o sigui, som molts més, amb una convocatòria, doncs, realment sempre es pot donar una resposta, no cal anar, doncs, a veure com ens coordinem, com, no?, que sempre era la cosa que estava com pendent, no?, de fer. Ara ja, d'alguna manera, tenim assentat aquest espai de lluita i de discussió i de mirar endavant, i penso que això, per exemple, a nivell operatiu també es nota perquè es fan coses i tenen visibilitat en el carrer, i això és important, no? Vull dir que, no ho sé, si anava per aquí que em deies, però...
Sí, una mica sí.
Comentàvem també fora micros que a vegades acostuma a ser on tenim les converses més interessants, quan vosaltres sentiu música.
Com sempre.
Una mica el que estaves apuntant, no?, que cada barri també té la seva morfologia, té la seva història, no?, les seves lluites així més passades. També comentàvem una mica el paper de les associacions de veïns, no?, que han tingut, o sigui, que si bé en el 70 va ser una lluita molt potent, a dia d'avui és una qüestió molt heterogènia, realment hi ha associacions molt diverses, més que tiren més cap a una qüestió més institucional, altres que es mantenen en peu de lluita i que funcionen de formes diferents. Per exemple, jo ara estava pensant en la Barceloneta, no?, que és un cas així també bastant paradigmàtic de línies diferents d'associacions de veïns, o del cas del Forat o així, no?, que cada una té una mica la seva història. I el que comentaves, no?, també com certs moviments com el moviment Ocupa, no han, o ja fa temps que ho feien en alguns casos, però, o el cas de Sant Antoni, per exemple, que té dos centres ocupats així també bastant canyeros i amb molt de treball cara al barri, com han sigut la Carboneria i fins fa molt poc la Rimaia, però la Rimaia està d'una forma una mica més perifèrica, però també sempre ha estat allà present. No han donat, o en el cas que comentaves, la Teixidora, no, un aire així també diferent, també de treball de formigueta, d'un altre tipus de feina, no, que ha aglutinat, bueno, gent que, com el que deies, no, molt diversa, des d'un ambient més anticapitalista, des d'una associació més de treball més local, a un veí típic de l'associació de veïns que potser no veu totes les seves necessitats cobertes per aquest tipus de lluita veïnal concreta, o gent una mica més neo, el que sigui, o algú que, bueno, pues un jove de 20 anys que de cop i volta s'acosta una mica al que està passant al seu voltant, no?
No sé, un altre tema interessant que se m'ocorre és com, diguéssim, a l'inici d'aquesta cosa del 15 de maig i la plaça, i sobretot la pressió mediàtica que hi havia en quant a hay que definir-se, hay que hacer propuestas concretas, hay que hacer un partido político,
una plataforma
que estirava molt cap a propostes maximalistes, no? D'esmena a la totalitat, de canviem el sistema, s'ha de fer una nova llei electoral, s'ha de proclamar la república, s'ha de fer... Clar, era una cosa com molt política en el sentit d'aquesta cosa que és política separada del que és la societat, no? Com una cosa al marge, que mi suposo que tornar als barris, o tornar, si és que mai s'havia marxat, com deia el doctor Tropical, Extinció, però bueno... que no sé si mai s'havia marxat, però que és tornar a aquestes coses més del dia a dia i que en realitat són les que estan mantenint en vida aquest moviment del 15M, o simplement la lluita social als barris, no? Com la lluita contra els desnonaments, no? Llegíem abans aquesta convocatòria per demà a les 8 del matí al barri del Clot, una iniciativa duta a terme per l'assemblea del Clot Camp de l'Arpa, com tenim el tema de les rades racistes, bueno, com la convocatòria demà de Poble Nou també contra el desallotjament d'aquesta nau del carrer Badajoz, com l'aturada, que s'aturin les rades racistes, com seria el cas, l'exemple, diguéssim així, més vistós, el de Lavapiés a Madrid, com, bueno, diferents àmbits de lluita molt més local i molt més d'acció directa i de desobediència cap a coses concretes i puntuals, que no són la gran esmena d'anem a canviar el sistema, però que sí que permeten una continuïtat, una visibilitat i sobretot una cosa propera, no? Que no és una gran entelequia de desenvolupar grandes planes quinquenales.
Sí, jo crec... Bueno, jo ara vaig a parlar a títol personal, igual...
Com sempre, no?
Sí, sí, però vull dir, de reflexió així que ara em ve una mica bot de pronto, eh? Però, o sigui, crec que a vegades els moviments es defineixen molt per la relació que tenen amb el poder, no? Per dir-ho d'alguna manera. De si van a demanar-li coses al poder, si s'asseuran a negociar amb el poder, si opien el poder, perquè allò no va con ellos i volen transformar la societat des de baix, o si van enfrontar-se al poder, no? Llavors crec que una mica, o a mi em fa la sensació que s'està optant per una doble via bastant interessant, que és com, no anem a demanar-vos res, hi ha un descrèdit total, a mi em sembla, o bastant generalitzat, és com, anem-ho a transformar i això ho farem des dels nostres barris i ho farem directament, que és, pararem el desnonament en qüestió, plantarem l'hort en qüestió i totes aquestes coses, i després totes juntes, i aquí crec que hi ha un sentit unitari una mica difós, però com totes juntes anirem al Parlament a parar-vos això. Llavors crec que hi ha com aquest doble via de treball i que tothom té clar quin, o clar intuïtivament quin és l'espai per fer cada cosa, no? I on, si tu vols transformar la teva realitat diària, la del teu carrer, la de la teva pròpia vida, l'espai de treball és l'assemblea de barri, i després ja trobarem espais com més unitaris per anar a fer, més unitaris, més de conjunt, unitaris no m'agrada gaire, per anar a fer les altres coses més grans, no?
Que és una mica com dos nivells de la mateixa lluita, no? Potser.
Sí, sí.
No, una de les grans habilitats que també comentàvem abans és connectar també aquests dos nivells. O sigui, jo, el que passa per poder fer un hort al meu barri o que a mi m'estiguin desnonant té a veure amb el que s'està decidint, per exemple, que era una de les coses que volíem comentar el dimecres passat al Parlament, no? I té a veure amb totes aquestes retallades de pressupostos, amb l'Òmnibus, amb tot aquest canvi brus de timó cap a la encara més aferrima liberalització del mercat i de la societat en general, no?
Aquest és un altre dels canvis, no? És una de les... Després, diguéssim, del que va ser la plaça com a focus d'atenció, tant amb aquesta amenaça de la jornada de reflexió electoral com després del desallotjament del dia 27 de maig, diguéssim, la següent cita així gran va ser el 15 de juny, aquesta protesta davant del Parlament en el dia en què es començaven a tramitar l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, i que en aquest cas encara estava present la plaça, encara va ser la plaça l'espai on es va treballar, es va decidir, es va convocar, però en el cas d'aquest dimecres passat, dia 20, en què definitivament es van aprovar els pressupostos i es va començar a tramitar les tres lleis òmnibus, que és tota la negociació que han aconseguit els partits d'oposició, que en lloc de ser una llei siguin tres,
les parteixin.
Clar, en aquest cas ja no hi havia aquest referent mediàtic de la campada de Plaça Catalunya, sinó que han estat els barris que s'han coordinat i que s'han reunit per fer aquesta convocatòria, que ha estat molt massiva. Jo si me permiten, és que dintre de tota aquesta història de les xifres de gente, no?, que la Vanguardia, mentre tenia lloc la manifestació, deien más de un millar de persones se reúnen en el centro de Barcelona.
Intentan cortar la diagonal. Eren notícies absurdes.
Sí, exacte.
Però no lo consiguen.
Però no lo consiguen, okay. Bueno. I, bueno, diferents, baile de xifres, sempre aquesta diferència. Jo vaig provar l'altre dia aquesta eina, una eina de Google, que tu li pots delimitar una àrea i et diu quants metres quadrats són. Vull dir, ja no és allò que tu digui una agència especialitzada contratada per EFE, sinó que tu pots calcular quant espai està ocupant aquesta manifestació. I ja no sé si hi havia una persona, dues persones, o tres o quatre persones per metre quadrat, però l'extensió de Via Laietana, que jo, con mis propios ojos, no porque nadie me lo cuente, ni por un satélite, ni por un helicóptero, eren 10.000 metres quadrats. Vull dir que gent n'hi havia, i molta.
Sí,
doncs deia, no? una convocatòria entre setmana, al mes de juliol, que baixa molt l'activitat, diguem activista, sí. Convocar molt, i sobretot sense un referent central, ni un partit polític, ni una atenció mediàtica tan gran com la que hi havia hagut anteriorment, vol dir que aquesta coordinació està funcionant. Com està sent aquest treball bueno, dels barris a aquest espai de coordinació, tornar, decidir, executar, com està sent?
Bueno, en principi funciona la coordinadora de barris, no? Ja, em sembla, doncs, que... A veure, particularment nosaltres vam decidir les accions a fer també la setmana passada, no vull, sí... i bueno, les del barri, no? I després ja vam assumir evidentment la convocatòria per la tarda, que era la general, no? Per dir-ho així. I bueno, i també és això, que trobo que és important l'eina aquesta de la coordinació entre els diferents barris, i perquè en el fons, és a dir, penso que la lluita al barri és la necessària i és la que estem vivint en la vida quotidiana per tocar la posa a terra, però que després això ha de tenir una traducció, pues, més compartida, no? I més, a veure, anem a trobar-nos, es fa complicat i potser a vegades pesat, però intentem de mantenir aquesta coordinació de les assemblees, perquè és que si no, clar, és un espai on realment, pues, potser, o sigui, els barris fan propostes, es parla, es debat sobre això, s'arriba una mica a consensos també, i es fan una proposta que més o menys a tothom, doncs, li sembli la més idònia, no? I després s'executa, doncs, bueno, el nostre cas va ser, doncs, l'assemblea nostra decidim què fem al matí, pues mira, vam anar pels CAPs, i després vam anar pels bancs, i després vam anar a l'Hospital del Mar. Doncs d'acord, fem això, i després a la tarda, doncs, ja sí que ens assumem el màxim número de gent possible, doncs, amb aquesta convocatòria, no? I pengem els cartells i fem la difusió i, bueno, una mica ho vivim com algo propi. I també una mica en el sentit que dèiem abans, que també és com conèixer les realitats que té cada barri, perquè en el barri, per exemple, amb el tema dels desnonaments, doncs, bueno, clar, és un referent, no?, més per tots. I que podem aprendre moltes coses de cada situació, no? Perquè no totes les barres es viuen en les mateixes situacions, i bueno, també és un espai per compartir i per aprendre coses, penso, no?
Sí. Sí, realment fa falta trobar ja un espai, bueno, que de fet ja s'està generant i està funcionant pràcticament, de trobada i de coordinació de barris. De fet, o sigui, la comissió extensió, ara extinció, perquè ens hem extingit, en vista de que no, ja hi havia realment una organització de barris que funcionava, més que com a organització, però sí com a poder de convocatòria de dir, va, arriscarem a tal lloc tal, i parlarem d'això, o sigui, com, perfecte, saps? Ara ens extingim i ens dediquem a fer sopars. Però vull dir que potser encara no s'ha trobat ben bé un espai superdefinit amb unes regles molt clares, però informalment funciona, i funciona sobretot la xarxa. O sigui, jo crec s'ha creat com una xarxa dins de cada barri i cap a fora, que funciona, i funciona molt bé, perquè la Mani del dimecres, una Mani amb, pràcticament sense difusió, bueno, els mitjans massius no, zero, per descomptat, però vull dir, als carrers tampoc veies moltíssims cartells. Vull dir, hi havia 3 o 4 barris encartellats i els altres no. I tampoc va haver-hi tot el ressò a la xarxa com hi havia hagut altres vegades. O sigui, hi havia Facebook, hi havia Twitter, però no estaven bullint per aquesta Mani. I la Mani va funcionar, probablement, jo m'aventuro a pensar que pel boca a boca de la xarxa aquesta, que s'està teixint i que funciona. No superreglada, però funciona.
Sí. Ja que dèiem abans també, no? La feina aquesta tortuga de, bueno, d'anar a poc a poc i d'anar connectant amb entitats, connectant amb gent, connectant amb col·lectius en la pròpia, en el propi territori, no? On tu vius i on pues, això es dona resultats. O sigui, potser no fas una gran encartellada, o sí, no? Però en el fons jo penso que el que funciona és el comentari que fas quan estàs pel carrer, trobes algú, ei, mira que no sé què, ai, no sé quantos, no? I anar generant aquestes relacions també en el barri també crec que és important, no? O sigui, va quedi que no sigui tot tan formal i no, quadriculat, sinó que, bueno, és que també tenim aquestes xarxes informals, per dir-ho així. I això és més important, no?
I després, en quan hi ha un altre tema que serien els ritmes, en el sentit de que a vegades les assemblees de barri doncs, tenen uns ritmes propis, siguin més ràpids, més accelerats, més tranquil·lament, de, bueno, coneixem-nos i comencem a treballar potser en aspectes més concrets i posar en comú i començar a adquirir dinàmiques, a més exceptuat pel fet de l'estiu, i en canvi una agenda, diguéssim, política de mobilitzacions, no? Com seria aquest cas de sobte, hòstia, el dia 20 aproven els pressupostos contra els quals protestàvem el dia 15 de juny. Com, no? S'ha notat una mica, no? Aquesta, ha pillat com que les assemblees estan una mica cogiendo no la hibernació, sinó la...
Estivació.
Los estibadores? Bueno, és igual. I que de sobte hi ha hagut com aquesta mobilització que, com dèiem, ha funcionat bé, però no sé fins a quin punt ha alterat, no?, el que serien els ritmes naturals d'aquest treball de barri, més de coneixença, de, bueno, tranquil·lament, lo important és no córrer més que, no sé, que no es cregui com una cúpula que vol córrer més que el ritme, diguéssim, que té la majoria de gent. Com, no sé com ha estat els barris.
Sí, bé, nosaltres això ens hi hem trobat amb les dues vagues generals, ja ens hi vam trobar, perquè... Clar, que comencem com a comitè de vaga i especialment la del gener ens agafa una mica com a contrapeu. És a dir, nosaltres estem ja començant a crear els eixos, estem començant a fer aquest treball més d'anar a poc, d'anar-nos, no?, coneixent, no sé què, i de cop i volta ens veiem totes aquestes convocatòries, tot aquest... Clar, d'alguna manera ens veiem com estressar, no?, entre cometes, perquè hem donat una resposta també i ja ens semblava positiu de fer-ho. Però també això es va debatre molt, ja vam, és un dels temes que ha sortit bastant, no?, a l'assemblea, de dir, a veure, com compaginem aquests dos ritmes, el ritme nostre que tenim, que estem així començant, que no volem precipitar-nos, volem, no?, i després amb aquestes convocatòries que ens van venint també d'alguna manera que no hem decidit com a barri, per dir-ho així, no? És com aquesta doble... I bueno, això també és un debat que s'ha anat tenint, si la veritat és que sí. I penso que aquesta, el del dia 20 d'aquesta setmana, no ha sigut tan així. Jo crec que almenys jo ho he viscut més natural, no? Però també com que hi havia l'aprovació dels pressupostos i, clar, era com una cosa molt més... de dir, bueno, és que clar, és prioritari de moment fer això, no? I que també, clar, tenir aquestes comissions ja més assentades, també, vull dir, es van reunint igualment, vull dir que en realitat no ens ha afectat tant, no?
Bueno, ens queda menys d'un quart d'hora de programa. Abans, si bé, bueno, així ja hem explicat més o menys el que va passar el dia 20, que no va ser només el dia 20, sinó que ja el dia 19 a la tarda va haver algunes accions pues, assenyalant certs actors que no són només el Parlament, com serien les agències de qualificació, la Unió Europea, que per exemple ja havia donat el vistiplau a aquests pressupostos fa més d'un mes. El dia 20 va haver les accions descentralitzades al matí en els barris, i després després per la tarda aquesta manifestació de la que parlàvem, i després el dia 21 van continuar les activitats no tan massives i sobretot marcades per una presència i un marcatge policial bastant extrem, no? Més d'un centenar d'identificacions per part dels Mossos d'Esquadra, amb retencions pues, a prop de l'Hospital del Mar per simple fet de desplaçar-se en metro per anar a manifestar-se davant d'aquest hospital, que com molts altres està amenaçat de diferents maneres, ja sigui per les retallades, ja sigui per l'ERE en el cas de l'Hospital del Mar, o directament pel tancament, com seria el cas del bueno, el 2 de maig a Barcelona, però també de molts CAPs i ambulatoris, bueno, CAPs i ambulatoris és el mateix ara mateix, no sé, molts CAPs a tant a Barcelona com a diferents comarques. Doncs, bueno, recordar, no?, que no va ser només això. I també per seguir citant pues, aquesta agenda del moviment del 15M, doncs ahir dissabte 23 van arribar les diferents marxes que portaven més d'un mes pues, dirigint-se des de les diferents puntes de la península cap al quilòmetre zero de la Puerta del Sol, van arribar allà, i bueno, portant pues, des d'ahir a la tarda diferents assemblees, subassemblees i requetes subassemblees... Una mica pues, parlant pues, des dels diferents eixos, des de com coordinar-se, i bueno, no sé, les notícies que llegia jo abans d'entrar a l'estudi era que han tallat l'aigua a les fonts del Retiro, que és on està acampant la gent de la marxa, per tal d'impedir la logística de tota aquesta gent que s'ha desplaçat a Madrid per prendre part en aquesta trobada de les marxes indignades. Suposem que els Majares, que no s'hi vindran avui, però sí que estan fent... Sí. Suposo que sí que prestaran atenció al que està passant a Madrid i al que han estat aquestes marxes indignades, però bueno, recordar-ho, no?, que està allà. I no sé, com ja deia que són els últims minuts, pensant una mica en el futur, hi ha un parell es parla de la data del 15 d'octubre com a, no sé, de moment com a data per fer alguna cosa que no se sap ben bé què seria, però com a, diguéssim, ressorgir després de l'estiu d'això. I també hi ha el tema que es ve especulant des de fa bastantes setmanes d'una convocatòria de vaga general. No sé què podríem explicar al respecte.
Que sí, hi són.
Que sí, que sí, hi són.
Sí, podem ambient això, no?
En el aire.
Està en el aire. Bueno, ja veurem com es comença a fraguar això a partir del setembre, ens imaginem.
Crec que hi ha més idea, no? També hi ha... Bueno, és que tinc supermana memòria per pensar de quin... poble o ciutat o vila o barri o cosa surt la proposta aquesta de fer una, com era això, universitat, mm-hmm. I la paraula que no es pot dir, indignada, i no, que era també com un intent de punt d'espai, de trobada i debat, així mm-hmm. com per arrencar a finals d'estiu, i després hi havia la història aquesta de la vaga i el 15 d'octubre i...
Que ja, el que comentaves també són dos moviments com que s'estan donant molt alhora, no? el fet aquest del treball de bar i les diferents eixos de treball, i el que comentaves, per exemple, que la lluita puntera que estàs en aquests dies és la lluita de la sanitat,
mm-hmm, exacte,
no? Que té a veure també amb aquests pressupostos, que té a veure amb tot el tema, però que s'està una mica desmarcant en aquest moment, no?, com a primera receptora de totes aquestes retallades, no?, que s'estan rebent, no? Llavors una mica es retorna també Telefònica Malere o... tota una sèrie de casuístiques també que s'estan, a més, començant a reprimir d'una forma bastant similar a com es reprimeixen a certs moviments socials, concentracions ocupes, etc., perquè el cas de l'Hospital del Mar va ser bastant... Vull dir, va haver-hi gent durant una hora i escaig segrestada en un cercle rodejats de Mossos d'Esquadra, que van barricar a la gent que estava fent la protesta davant de l'hospital, i que no hi havia com contacte amb aquest grup de suport que havia... vingut a donar suport. Vull dir que s'estan generant també tota una sèrie d'estratègies de repressió que assimilen diferents moviments que fins ara s'intentaven portar com a part, i que, bueno, que tot aquest caldet de vaga general com que va apuntant maneres també, no? I que, bueno, que estaria bé que fos així, i que fos una vaga general salvatge, però vés a saber, no? Però des de les vagues dels ambulancieros a això, i que jo crec que, per exemple, al setembre repuntarà el tema de l'educació, no? Que vamos, que els fotran una retallada a les escoles, al personal i tal, que serà un descalabre, no? Des de tot un tema d'ajudes socials que s'han tret, des d'allò que s'hi ajudes a comedores, les hores d'acollida, tot això que potser revitalitza també aquest sector, que ara també està molt afectat sempre pel juliol i l'agost, no? Però que hi ha tota una sèrie de sectors, o d'allò que comentaves abans, no? De lluites concretes, no? Que també van tenir el seu espai en el seu moment, i que a més també tenen el seu espai als barris, i que estan interconnectades, però que també estan allà, no? I que a més tothom està com una mica, ho comentava amb una altra persona d'això, que tothom està una mica no movent-se perquè no li retallin, no? Està tothom allò, excepte els llocs que ja han començat a incidir, que lluitaran, i com que al final acaben retallant a tothom, és molt probable que això també agafi una altra volada, que potser supera aquests ritmes, no? Que parlàvem, no? Vull dir, jo crec que l'escenari és molt incert ara, no? Com per dir cap on anem, perquè és una mica cap on ens estan empujant també, hi ha també aquesta línia.
Sí, després també en relació amb això que dius, també penso que val la pena de fer la reflexió de que a les retallades en sanitat, clar, també cal anar prenent consciència de que com a usuaris tenim un problema també. És a dir, que la retallada només afectarà laboralment, que sí que afecta, però que també, clar, penso que encara potser molta gent no s'ha fet la idea de què significarà per a la seva vida, doncs, un retall d'urgències o ambulàncies o... No?
Pues... Això s'està veient, per exemple, en comissions que tracten el tema de la sanitat, que està composat tant de persones que treballen a l'hospital, que normalment tenen una perspectiva més laboral, com de persones usuàries, no? I és aquest traspàs d'informació que passa aquest àmbit sindical i que permet l'extensió i el suport, no? Perquè a vegades aquestes lluites sectorials a vegades es veuen una mica com, bueno, que s'acaben en si mateixes, no? I no aconsegueixen un suport social.
Però que, bueno, que hi ha una reflexió més enllà. Per exemple, comentàvem amb una companya implicada en una mica amb la lluita així al tema sanitari, en el que retalla finalment acaba sent, per exemple, en l'àmbit de la prevenció, no? Amb qüestions més concretes o bueno, el fet del canvi de la llei Òmnibus, que pretén que la gent d'origen migrant, com si diguéssim, no pugui tenir dret a sanitat fins que no porti 6 mesos empadronada, no? Tot aquest tipus de qüestions afecten, vamos, d'una manera brutal, no? I més enllà del fet de que no tinguis ambulàncies disponibles, no? Afecten al model de societat que volem, ja no només el model de sanitat que apliquem, no? Sinó el fet de que, bueno, el CAP sigui un lloc on a més hauràs de pagar, com a Itàlia, 50 euros perquè t'acabin donant un ibuprofeno, no? I et citin, en comptes del cap de 3 mesos com és ara, al cap de 7, 9 o 10 mesos, que les llistes d'espera per qualsevol tipus d'operacions més o menys es dupliquin, pues afecta, i a més hi ha col·lectius als que els afecta d'una forma també molt concreta, que també tindrà certes respostes sectorials. Per exemple, parlàvem amb el tema de la transsexualitat, vull dir que si hi ha poques operacions de resignació de sexe a l'any en aquesta ciutat, ara si t'has d'esperar 3 anys per aquesta operació, te n'hauràs d'esperar 6. No,
que són el dret a la sanitat.
Són problemàtiques que se ceban en col·lectius que precisament no tenen recursos i tenen que...
No, però además és que hi ha una restricció brutal del dret a ser visitat, per exemple, per un mèdic especialista. Que, o sea, que eso también tiene los recortes, y tú tienes ese derecho, todos tenemos ese derecho.
Claro, sí, como el derecho a votar, supuestamente también.
Bueno, pero cuando hablamos de desmaterialización de los derechos, estamos hablando de este tipo de cosas.
También era para apuntar que hi ha un panorama en el que possiblement com a usuàries de molts serveis estarem atacades per molts fronts, però que a més no només hi haurà les lluites sectorials, sinó que hi haurà un grup de població en el que a més de que pillarem totes, s'incidiran brutalment aquestes retallades o aquestes mesures d'una manera que ja, o sigui, bàsicament la gent que ja és precària se la precaritzarà milers més. Això, ja. ¿Me cortas? ¿Es censura?
No, luego así para decirte, y cuando vayas acabando se nos acaba el programa.
¿Qué programa? Vale, perdón, ya sabes que al final yo siempre me arranco.
Nos podemos quedar en los majaras, si queréis. Venga.
No sé si vendrán a hablar de esto, pero bueno.
Que no, pues más de las...
Yo
solo quería dar dos notas porque he estado escuchando... Así, muy, con mucho ánimo, la verdad, porque, bueno, simplemente uno, que me he reconciliado un poco con el movimiento este del 15M.
Mira, extinción, ha servido algo.
Porque siempre uno tiende a desconfiar mucho, muchísimo de parte de ese movimiento, ¿no? Segundo, me parece muy interesante la idea del barrio como territorio de política, de la política. Y bueno, y también otra cosa que me inquieta, porque siempre hay este contrapunto de la inquietud, que es el, ¿no?, la idea del asociacionismo, o la idea, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de los colectivos, las entidades, ¿no?, como objeto de deseo también del capitalismo. ¿Sabes? En un momento de recortes, en un momento de que el estado del bienestar está en retroceso.
Ibas a decir franco retroceso.
Me he quedado ahí loco ya. De retroceso y tal. ¿Cómo aparece todo este movimiento y toda esta agitación en justo en las entidades sociales, ¿no? Y cómo estas entidades también empiezan a ocupar ese espacio y que no acaben siendo cooptadas, muchas veces, ya no diré por el Estado, pero sí por entidades.
En lugar de decir asociacionismo, ¿no querías decir asistencialismo?
No,
¿o sé, es esa la palabra,
no,
que querías?
Quería la palabra... Hay un libro de interesante sobre la historia del asociacionismo en Barcelona. Uh-huh. Y entonces habla de también esto de cómo en momentos de explosión política el asociacionismo ha tenido muy un papel activo. Y pues no, por ejemplo, el 36 y todo eso.
Bueno, como siempre, se nos acaba la hora, sí, y empiezan, sí, a salir las cosas ya ahí de fondo.
¿Pues recuerda la convocatoria de demà o las dos convocatorias?
Las tres convocatorias són demà al barri del Clot, a les 8 del matí per aturar un desnonament al carrer Andrade 22, cantonada carrer Lope de Vega. Després tenim a les 7:30 a l'Hospital de Sant Pau contra el repuntament dels fanàtics pro-vida, antiabortistes. I després a les 8 al carrer Badajoz número 112, al barri de Poblenou, per donar suport a la nau ocupada que volen desallotjar. Bueno, si voleu més informació, suposo que aquesta en concret trobareu a poblenou.org, és possible que estigui,
sí,
la informació.
Sí, el social de poblenou.org, crec que és, o així. Mm-hmm. Bueno. Allà al nostre blog surt tot.
Els desnonaments també trobareu a prouespeculació.org i a 500x20.blogspot.com.
Y nos vamos, que los majares están ya porreando la puerta y insistentemente. Moltes gràcies, doctora Extinció, doctor Tropical. Ja sabeu que quan vulgueu explicar alguna cosa, doncs aquí està Contrabanda per vosaltres. I el resta dels oients, doncs ens sentim en directe dintre d'un mes, possiblement dintre d'un parell de setmanes hi haurà un programa enregistrat, especial. I nada más. ¿Cómo es eso que dice usted siempre?
Hacer rizoma.
banda que es boricua, fabrica en el guaguancó, que es un ritmo de New York, nation bugalú simpatia.